Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Jo defendré sempre els meus jugadors, però hi ha situacions en les que hi ha uns mínims de competició. A partir d'aquí podran estar més o menys encertats. Això ho disculpo sempre, però hi ha uns mínims. Ja. La primera part d'això no s'ha donat, i al final has de fer 4 canvis, com podries fer més canvis, però aquest nivell, amb aquesta igualtat, fiquen 2 gols de pilota aturada, que sabien que si fèiem un gol a la segona part podíem tenir les nostres opcions, com al final ha passat, però 2 corners a la pilota aturada, una pèrdua i un gol. Així són masses facilitats.
El Sabadell ahir no va arribar als mínims. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Encetem setmana d'aquesta manera, avui 25 d'octubre, amb el Roger Benet a les vies de so. D'aquesta manera va esclatar Antonio Hidalgo ahir, després de la derrota 3-1 contra el segon classificat, l'Atlètic Balears. Especialment molest, dolgut, diria jo, el de Canovelles, amb la imatge del seu a la primera meitat, sobretot. De fet, com escoltàveu, va esgotar tots els canvis directament al descans. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, què tal?
És evident que ahir no va ser el millor dia.
No, a més, vam viure... Bé, el mateix que es va comentar durant la retransmissió, vam viure de llarg, sobretot la primera meitat, els pitjors 45 minuts que se li recordava al Sabadell, ja no aquesta temporada. Jo m'atreviria a dir... costaria trobar algun moment tan dolent, potser Màlaga, per anar així, a curt termini, ja de la temporada passada mateix.
Per tant, sensacions molt, molt, molt dolentes, a més amb errors impropis de pèrdua de concentració en marcatges a pilota aturada, de pèrdues de pilota en zona de construcció que t'acaben condemnant, i al final amb la sensació que l'Atlètic Balears, sent un bon equip però amb moltes baixes, simplement amb estar ordenat i tenir les idees clares en va tenir prou per encarrilar el partit després de la segona meitat, ja era remar absolutament a contracorrent.
Sí, era una miqueta la sensació general. Estàvem davant d'això, doncs un equip que ara mateix és segon, que és l'únic que, en certa distància fins i tot, però és l'únic que li pot seguir una miqueta el ritme al líder, al Villarreal B, i que va tenir prou amb ser, gairebé diria, ell mateix. És a dir, ser pràctic a casa, veient i jugant amb els errors no forçats moltes vegades que es van cometre ahir del centre d'esport Sabadell, i fins i tot errors repetits, com, per ser molt simples, buscar només les imatges de les similituds entre el primer gol i el tercer gol dels Balearicos, que si canviem la porteria de lloc d'un àrea a l'altra, estem calcant pràcticament la mateixa jugada.
I si mirem una setmana abans, també amb el gol de l'Atlètic Balears a Palamós contra el Costa Brava. De seguida escoltem més d'Antonio Hidalgo amb aquest punt crític, com segurament mai ho havia estat amb el seu propi equip, amb els seus jugadors, insisteixo, decebut amb l'actitud d'aquesta primera meitat, però és que després, i ho vam comentar ja en antena a Ràdio Sabadell, hi va haver reunió al mateix Estadi Balear entre la propietat i la figura de l'entrenador, i Antonio Hidalgo. Si et sembla, Sergi, per fer fins i tot una mica de pedagogia de què ens estem referint, recordem que la propietat està dividida en diferents accionistes i que això implica, Sergi, que no només, per exemple, es comenta molt la figura de Pau Morilla Giner, que ahir hi era en aquesta reunió, per si algú ha perdut, home, però la propietat no és Esteve Calzada, el president, què hi té a dir, etc, per acabar d'ubicar-nos, abans de parlar del contingut de la conversa com a tal, a què ens estem referint?
Doncs per dibuixar-ho molt fàcil, hem de recordar l'arribada, l'aterratge del grup encapçalat per Esteve Calzada, el que va suposar després l'entrada d'aquest grup que capitaneja, o si més no representa, en la distància curta Pau Morilla Giné, aquest empresari sabadellenc, que porta tot un grup de diferents empresaris internacionals, perquè ens situem, gent de l'altra punta del món, que ha vingut a invertir-hi part dels seus diners en el centre d'esport Sabadell, i un grup que, entre cometes, sempre ha anat de la mà o sempre les decisions han anat molt consensuades, però que al final, mica en mica, a base d'ampliacions de capital, podríem dir que aquest segon grup que encapçala Pau Morilla Giné ara representa més del 50% del paquet accionarial general del centre d'esport Sabadell. Per tant, tots ells, per dir-ho així, representen més accionarialment parlant que el que representa el grup d'Esteve Calzada, que, tot i així, hi ha una sèrie d'acords, com per exemple que Esteve Calzada
la gestió com a
president, la gestió del club es continua portant de la mateixa manera que s'estava portant, és a dir, la direcció general continua recaient en la figura de Bruno Batlle, etc. Doncs bé, ahir, dos d'aquests accionistes, un d'ells, com dius, era el propi Pau Morilla Giné, van assistir-hi al partit. Ja estava paraulada aquesta trobada, no va ser casual ni va ser circumstancial per culpa del resultat, és a dir, ja estava tancada que hi hauria aquesta trobada i que, diguem-ne, va portar doncs aproximadament 20-25 minuts ben bons de reunió dintre del propi Estadi Balear, és a dir, amb l'expedició arlequinada ja a l'autocar, amb l'expedició de jugadors i staff tècnic esperant que Antonio Hidalgo acabés la reunió per marxar directament cap a l'aeroport i que es va prolongar al llarg d'això, d'aquests 20-25 minuts, no va arribar a la mitja hora, crec, ara tirant així una miqueta de memòria, però l'engròs una mitja hora, de reunió entre dos d'aquests accionistes, de principals accionistes del Centre d'Esport Sabadell i el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo.
Fins a aquest punt de la reunió, cap novetat, simplement per acabar de dibuixar l'escenari per si alguna va perdut de a què ens estàvem referint, perquè, de fet, ahir sí que hi era, per exemple, en representació del Sabadell, el director general Bruno Batlle, però el president Esteve Calzada, com a mínim jo no el vaig veure,
sí,
a Palma de Mallorca.
Per temes laborals, professionals, ja havia excusat la seva presència al llarg de la setmana. I com dius, no hi era ahir a l'Estadi Balear, tot i que és habitual o és freqüent poder-lo veure no només a casa, sinó en alguns dels desplaçaments.
Aclariment fet, per tant, que el grup d'Esteve Calzada aniria diluint-se des del primer dia que va aterrar Sabadell, ja ho va explicar. Per tant, ara sí, et pregunto fins a on sabem d'aquesta conversa que va tenir lloc fins i tot a la mateixa zona de banquetes de l'Estadi Balears. Els jugadors anaven sortint pel túnel de vestidors cap a la zona de graderia, camí de l'autocar, com tu comentaves. Antonio Hidalgo va comparèixer davant dels mitjans a la sala de premsa, l'hem escoltat res, un petit tastet, i després hi aprofundirem més. I just després d'aquesta compareixença, aquesta trobada que comentem, en quin to, en quines formes, en quina idea...
Doncs mira, la idea era bàsicament fer-li arribar, per això et dic que ja estava planificada davant mà, fer-li veure a l'entrenador que més enllà de quin hagués estat el resultat de l'Atlètic Balears, hi havia aquest punt de, no sé si és malestar, però sí un punt de decepció pel que estava sent o el que està sent aquest inici de temporada del centre d'esports, amb tota la previsió, planificació i sobretot amb aquests objectius que s'havien marcat des del club a l'hora del que havia de ser aquest 2021-2022. I evidentment a ningú se li escapa, Adri, que ha greujat tot plegat pel que es va veure ahir, sobretot, insistim, al llarg dels primers 45 minuts a l'Estadi Balear. Malgrat tot això, i tirant d'aquests aquest vocabulari molt de futbol, no sé si molt actual o no, però d'ultimàtums, no ultimàtums, si s'esperava que algun gest per part de l'entrenador, cal dir el que ja hem dit al llarg de les últimes hores a les xarxes socials, encara que sigui a títol personal, però en aquest cas aprofitant la informació de Ràdio Sabadell. Algú diria, la notícia és que no hi ha hagut notícia, és a dir, l'entrenador Antonio Hidalgo s'haurà segur, si no passa res de salut, que esperem que no al llarg de la setmana, però no per un tema de decisió de cap mena, s'haurà segur per dirigir el partit de diumenge contra l'UCAM Múrcia. Aquesta és la informació. Aquest és el punt ara mateix de confiança o de no confiança, que cadascú que ho posi en el punt que vulgui, entre alguns dels representants d'aquest Consell d'Administració o, com a mínim, dels accionistes del Centre d'Esport Sabadell i el cos tècnic que representa Antonio Hidalgo. Això per una banda, però després anem a l'altra. La part d'opinió. Doncs la part d'opinió és que, veient tot això, i després d'haver fet algunes gestions, jo m'atreviria a dir que no arrisco ni mig pèsol si et dic que el partit d'Ucamp pot ser determinant a l'hora del que pugui ser el devenir, el futur immediat del Centre d'Esports Sabadell, per dir-ho planerament. Una derrota, una desfeta aquest diumenge davant el quadre universitari podria ser definitiu pel que fa a la figura d'Antonio Hidalgo. No ha transcendit res més, no ha transcendit tampoc ni el to, que evidentment va ser cordial, eh? No, diguem-ne que no va haver-hi ni males paraules ni mals gestos, i més perquè, com dius, era una reunió que al final, entre cometes, es va fer a la vista, perquè no va ser a cap sala, no va ser a cap vestidor, va ser a peu de cap. Per tant, el to, les maneres, més que correctes. El missatge, insisteixo, no ha pogut transcendir, o no ningú, cap de les parts ha volgut que transcendís, però sí que aniria en aquesta línia, és a dir, no va haver-hi cap decisió, no es va posar un ultimàtum amb totes les lletres, per dir-ho així, que avui podria sortir a la premsa, allò de ultimàtum, Antonio Hidalgo, però crec que s'intueix de sota mà, a risc d'equivocar-nos, que diria algú, que un mal resultat aquest diumenge en aquest partit davant Ucamp podria tenir un desenllaç. Sobretot partint d'una base també molt important, Adri. Els números són els que són, estaríem arribant a la jornada 10 i, sobretot, l'ambient enrarit de manera justificada o injustificada des de pràcticament el propi estiu, abans que comencés la Lliga, ara mateix doncs està prou caldejat a tots els nivells com per pensar que es pogués superar, anem a dir-ho així, un altre entrebanc a casa i contra, deixem que ho acabi de dir, contra un rival d'aquesta zona mitja-baixa de la classificació, com és ara mateix aquest conjunt murcià.
Després ho comentarem, però són quatre els punts que separen Ucamp de Centre d'Esports Sabadell per aquest ordre, no pel que fa al tema de local o visitant, perquè jugarem aquí a Sabadell, sinó per la classificació, els murcians per davant dels arlequinats. S'esperen molts més moviments, per cert, aquesta setmana? Ja de seguida anem amb el postpartit com a tal.
Bé, jo crec que serà setmana de reunions, això segur. Reunions a tots els nivells, evidentment molt, molt enfocats a la parcel·la esportiva, que, diguem-ne, ara és la que preocupa. Qui ens ho havia de dir tirant la vista enrere fa uns mesos, amb tot el que el Sabadell tenia de feina a fer i que s'ha fet bé i s'ha solucionat bé després d'anys i anys d'anar arrossegant doncs, problemes empresarials, problemes socials, problemes fins i tot diguem-ne així, d'administració. Tot això ara està més que controlat, afortunadament la gestió ha funcionat i malauradament ara el principal, i gairebé m'atreviria a dir únic mal de cap que hi ha en el club, és aquesta parcel·la esportiva. Per tant, jo intueixo, vaig a dir-ho així, intueixo setmana de reunions, de moviments i no sé si de decisions. Com a mínim, insisteixo, com a arribant a diumenge amb certa calma tensa, si vols tu, però calma en quant a la presa de decisions que algú pogués titllar de decisions dràstiques.
Doncs, evidentment, n'estarem pendents. Anem amb el postpartit i anem amb aquestes declaracions que també han aixecat polseguera del mateix Antonio Hidalgo després del partit en roda de premsa i a l'Estadi Balear. Recuperem aquestes declaracions ahir d'un Hidalgo entre molest, enfadat, crític, com poques vegades s'ha mostrat amb els seus propis jugadors, sobretot amb els 45 minuts que van fer a la primera meitat, posant molt la lupa en això. De fet, comencem escoltant-lo sobre com és la seva idea, el seu tarannà, com espera que siguin els seus jugadors i, en canvi, la diferència respecte al que va veure ahir del minut 1 al 45.
Jo no em rendeixo mai, mai, i mai és mai. Em dóna igual que vagi 0-2, 0-3, em dóna igual. Jo continuo competint, corrent. Jo m'agrada viure la vida així. Sé que tinc jugadors que es deixen normalment la vida. I passarà el que tingui que passar, però uns mínims. Uns mínims de sortida, competida. Estem defensant la samarreta del Sabadell. hòstia, no podem fer aquests 45 minuts, però no, no més enllà de guanyar partits, de perdre'ls, sinó d'aptitud. I jo, Antonio Hidalgo, no ho fa això, i hem arribat i hem parlat d'això. Sortim a la segona part, arrisquem tot el que podem, perquè ja no pots arriscar més jugant 3-4-3, i bueno, arriben situacions, hi ha un mínim, i un mínim.
Doncs, Sergi, ja no només són les paraules, ja és el to d'Antonio Hidalgo.
Sí, i és que, a més, és allò, ell parla de mínims, i ahir és evident que agafarà aquests primers 45 minuts al Sabadell. Va ser, no diria un equip irreconeixible, que també és que va ser un equip que no va arribar a aquests mínims exigibles a tots els nivells. I per acabar-ho de rodonir, perquè se n'ha parlat molt, bé, portem mesos i mesos parlant d'aquest aspecte, ja no és una qüestió de sistemes, ja no és una qüestió de tàctiques, ahir de fet l'equip va sortir amb aquesta línia de 4 al darrere, que va naufragar, anem a dir-ho així, a tots els nivells al llarg de la primera meitat. En canvi, a la segona meitat, diu Antonio Hidalgo, amb aquesta línia de 3, és cert que l'equip va tirar cap endavant amb Muguruza per una banda i Néstor Querol per l'altra, gairebé al tot per tot, perquè també no tenia més marge de maniobra. Com dic, ja no és una qüestió ni de discussió de tàctiques ni de sistemes, sinó d'anar molt més enllà. I es parla del que és el nivell competitiu, o dit d'una altra manera, la intensitat que es té o no es té.
No és contrarrestar massa coses, sinó és una qüestió d'uns mínims a la primera part. Hi ha mínims d'intensitat, de disputar pilotes, de concentració, i si això no es dona és impossible. Podem parlar de lo que vulguem, però si guanyen en tot això, guanyar partits és impossible, i això no ha passat en els primers 45 minuts. Després la segona part té uns mínims que de competició, de segones jugades, d'intenció, però no hem tingut cap mena d'intenció durant la primera part, és impossible. Això no va de sistemes, va d'actitud, i els primers 45 minuts els han sigut d'un nivell molt, 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 molt baix.
I això va ser després del partit, per tant, imaginem-nos com va anar la xerrada al descans després d'escoltar el que deia, insisteixo, hora i escaig després, Antonio Hidalgo, sabent ja com havien anat els següents 45. Tu recordes, ara que no hem arribat encara al centenar de partits dirigits per Antonio Hidalgo al Sabadell, un Hidalgo tan calent en una roda de premsa, parlant tan clar, sobretot d'aquest aspecte, perquè no parla d'encert, aquí parla d'actitud, d'intensitat, de ganes.
Sí, a vegades l'hem sentit parlar, d'aquest aspecte de l'actitud, però molt, molt concentrat en moments puntuals, en errors concrets, clar, no de manera tan genèrica al llarg d'un temps tan, tan prolongat com són 45 minuts. És que, a més, no hi havia per on agafar-ho, aquells 45 minuts. O sigui, no és allò que puguis agafar bé, per estones, per moments. No, el Sabadell va estar gairebé desaparegut des de que va xiular l'àrbitre a l'inici del partit.
Sobretot des del gol.
Sí, final.
Des de l'1-0.
Al final dels 45, més 2, de la primera meitat. En tot cas, deia Antonio Hidalgo que no reconeixia aquest equip propi de la seva signatura, és a dir, un equip, insistim, el que dèiem abans, irreconeixible gairebé als ulls de tothom, i sobretot venint d'on veníem. O sigui, el Sabadell havia fet un bon partit al nou estadi, ens vam cansar de repetir aquest punt d'injustícia, d'infortuni que havia tingut l'equip després d'un bon partit al camp del Gimnàstic de Tarragona, que va acabar amb derrota, però amb unes sensacions molt positives. Venies de donar una molt bona sensació, acompanyada aquesta vegada sí, a més de victòria, davant l'Atlético Sanluqueño, i com deia ahir Antonio Hidalgo, de tot el que havia costat, amb tot el que li havia suposat a l'equip, sumar aquests tres primers punts en forma de victòria, incomprensible el que va passar ahir a l'estadi Balear.
Estic molt decebut amb la primera part, però molt decebut perquè jo sé com jo sóc i com vull les coses, i això no m'agrada gens. Per l'actitud, per el que he vist dintre del camp, en quant a sensació de, ostres, has de competir molt millor, has de viure el món del futbol d'una altra manera. Guanyem l'altre dia, que pensàvem que vindríem aquí i guanyaríem fàcil, no? Impossible, has de competir totes les pilotes com si fos l'última, i un mínim, hi ha un mínim, i avui la primera part no s'ha donat, i sense això és impossible guanyar. Parlarem del que vulgueu, i analitzes el partit, sí, bueno, doncs gran coses tampoc, però guanyen per intensitat, bueno, t'ha sabut molt.
Doncs de sabut, Antonio Hidalgo. De fet, una última sobre el tècnic de Canovella, Sergi, directament apel·lant a l'afició.
Sí, en aquest cas demanen disculpes. Gairebé no disculpes, sinó perdó, directament a l'afició. Tant els que es van desplaçar, aquesta vintena de seguidors que ahir van haver-ho de patir en primera persona a la graderia de l'estadi Balear, i també pels que es van quedar a casa i ho estan patint, no només el partit d'ahir, sinó tot aquest inici de temporada. Però, evidentment, tot això molt accentuat, no podem escapar de molt accentuat per les sensacions deixades ahir per l'equip davant l'Atlètic Balears.
I hem de demanar disculpes per els 45 minuts, el primer jo a l'afició, perquè en una altra situació jo parlo de lo que vulguem. Ja em coneixeu, ja portem temps tots junts, però avui, els 45 minuts, és inacceptable, inacceptable. I l'afició estarà molt cabrejada, normal, amb moltíssima raó. No perquè perdi, no per perdre, que també, evidentment, que és una conseqüència de lo que passa, sinó dels primers 45 minuts de l'actitud, i això no pot ser.
Doncs més clar l'aigua. Ahir en roda de premsa Antonio Hidalgo, insisteixo, just abans de la reunió que va mantenir amb alguns dels accionistes principals del Centre d'Esports Sabadell. Per completar aquesta anàlisi, escoltem també la valoració que ens deixa el Joan Fàbregas, com cada dilluns, el nostre analista arbitral, sobre el col·legiat d'aquest Balears 3, Sabadell 1.
Juan Antonio Campos Salinas va ser l'encarregat de dirigir l'Atlético Balear Sabadell, àrbitre murcià de 32 anys que acumula 7 temporades a segona B. És difícil valorar la tasca del col·legiat en un partit que ha tingut tan poca cosa. L'equip local es va situar 2-0 al marcador ben aviat i això li va facilitar moltíssim la seva tasca. La primera part va ser tan plàcida que va marxar al descans sense targetes. A la segona, però, va sortir un pèl adormit i als 20 segons de la represa va perdonar una amonestació molt clara a l'Atlético Balears. Deixant de banda aquesta targeta, en va mostrar 6 més, totes elles indiscutibles, i va intentar aplicar l'avantatge sempre que va poder, amb poc èxit. Campos Salinas va mantenir un llenguatge corporal molt discret i seriós, intentant passar desapercebut, destacant el seu tarannà proper i respectuós amb els jugadors. A falta de veure'l un altre partit una miqueta més mogut, el situem al grup 2, perfectament apte per a la categoria.
Aprovat, per tant, pel murcià. Aquí l'única polèmica, com a molt, Sergi, és l'acció del tercer gol. Un cop la pentina Iñaki Olaortua, si Vinícius Tanque és o no fora de joc, però al final les imatges és impossible que ens treguin de dubtes.
Sí, no. Queda la sensació, més que una altra cosa, però, com dius, no tenim cap referència bona d'imatge televisiva. No es pot treure cap conclusió, insistim, més enllà del que et pugui fer allò, el pàlpito, que et pugui donar, la sensació que et pugui transmetre per la posició que tenia Vinícius Tanque. Cal dir també que la rematada en si no entra i que el Sabadell segueix badant més enllà de la primera acció que acaba en el travesser.
De fet, es queda reclamant aquest fora de joc. Sí. En canvi, el més murri de tots és Luca Ferrone, que és el que diu, doncs si tu em deixes lliure de marca, ja aprofito per fer el tercer. Per rematar-ho, per veure com està la classificació ara que som a punt d'arribar al primer quart de la competició, 16è és el Sabadell, allà on era. La veritat és que no ha canviat molt la cosa, a un punt de la permanència, i tot i la trompada d'ahir a Palma, podríem dir, i no sé si ha de ser ja la nostra tònica habitual a partir d'ara o no, o a partir de quan ho ha de ser, però si mirem la classificació i si pensem en rivals de la part baixa, ha sortit indemne el Sabadell d'aquesta trompada. Clar, evidentment, és una setmana més que passes després d'haver guanyat l'última sense puntuar, i segur que hi ha equips que s'han distanciat, la part alta més lluny, etcètera, etcètera. Però pel que fa a la part baixa, més o menys allà on érem.
Sí, la nova realitat aquesta del Sabadell, no? De mirar el que tens a curt termini, aquesta no s'ha tocat. S'ha fet una petita escletxa entre el grup intermig i aquest grup de la baixa, és a dir, de la baixa. El Sabadell té el Castilla i el San Fernando, per agafar-ne dues referències, per cert, dues referències que properament les tindrem en el calendari, i són els que marquen la zona de salvació només un punt per sobre, és a dir, el filial de Raúl González i el quadre andalús sumen 8 punts, 7 en té l'equip d'Antonio Hidalgo. L'UQAM, proper rival que ha de venir aquest diumenge a l'estadi, en suma 4 més, 11 tenen ara els universitaris, i sense que ningú se'ns enfadi, que estan les pells molt, molt fines aquests dies i molt sensibilitzats tots plegats, sense que soni rocambolesc, ara mateix el cinquè lloc, allò del que sempre dèiem, el límit amb el playoff, el marca l'Albacete, 9 punts més que el Sabadell. Aquesta és la part que algú diria, va, 9 no són molts, algú dirà una mica més, i doblen el que suma el Sabadell, i seria igualment així de cert. Per tant, mirem a curt termini, que és el que ha de fer ara l'equip. sortir de baix. Ahir va tenir l'oportunitat i la va clarament desaprofitar. I, per tant, a pensar ja només en aquesta cita de diumenge.
Diumenge a les 5 de la tarda. Com sabeu, a partir d'ara el calendari és bastant senzill. Els 3 propers partits del Sabadell, diumenge 5 de la tarda. I, de fet, si aneu més enllà, els 4 següents seran en dissabte. Horaris diferents, entre les 5 i les 7, però, vaja, en tot cas, horaris que ja coneixem. Sergi, gràcies.
Fins ara.
Ja que parlem de curt termini, aquest vespre, a 8:15, més teca, us llegim a tots vosaltres al Tribuna Preferent, al Twitch de Ràdio Sabadell, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. La situació del primer equip del centre d'esports contrasta radicalment amb la del seu juvenil A, que dissabte va sumar la que és ja la cinquena victòria consecutiva dels arlequinats a la divisió d'honor juvenil. Això sí, els de Marc Nomen van haver de suar de valent per derrotar el cué del grup amb només un punt al Lleida Esportiu, amb un gol a les acaballes, entrat ja al temps afegit. El tècnic s'ha mostrat satisfet, sobretot per haver estat capaços de tombar un plantejament ultradefensiu com va ser el dels lleidatans.
Ha sigut una alegria immensa perquè hem estat patint el plantejament del Lleida, ens ha costat poder aprofundir, poder fer ocasions de gol, però al final el premi ha arribat i ens ha donat una alegria molt gran. Nosaltres venim parlant, sé que a vegades sóc una mica repetitiu amb el meu missatge de que hem d'anar-hi, que hem de persistir, que hem de ser valents, però jo crec que això genera aquesta mentalitat en el jugador i fins al final ho hem intentat i ho hem aconseguit.
Durant una bona estona, el Sabadell juvenil es va situar com a co-líder, però Barcelona i Espanyol no van fallar i els arlequinats continuen quarts ara mateix amb 18 punts de 24 possibles, els mateixos que el Mallorca, i a 3 de blaugranes i de pericos. Nomen també ha fet referència a aquest espectacular moment, aquesta ratxa de 5 triomfs consecutius.
És una ratxa increïble. Vull dir, nosaltres ens centrem i intentem no pensar en tot això, sinó senzillament en fer una molt bona setmana i pensar en el rival que ens toca, però li hem de donar valor, perquè al final són uns punts que ens van superbé, que ens ajuden a estar en una posició còmoda, que ens ajuden a tenir confiança, i estant allà és molt millor que estar en qualsevol altra situació, o sigui que hem d'intentar mantenir aquesta línia.
La temporada passada, per ser el juvenil A del centre d'esports, que dirigia aleshores el Miqui Lladó, va encadenar una ratxa de 5 partits sense perdre entre finals de novembre i tot el mes de desembre. Tornant al duel de dissabte a Olímpia, l'heroi de la victòria va ser José Català. Davant una defensa tan tancada, el central mallorquí cedit per part de l'Espanyol va engaltar un cacau des de 30 metres que es van passar al porter del Lleida Esportiu i que va desfermar l'alegria al temps extra. Minuts després, el Pau Vituri conversava amb ell sobre la gespa d'Olímpia.
Doncs al costat de l'heroi de la cinquena victòria consecutiva del Sabadell juvenil, seu ha estat el gol, no, el golàs, al minut 90, que ha donat els 3 punts. José Català, què tal? Com estàs? Felicitats.
Moltes gràcies. Què tal? Todo bien.
La veritat és que ha estat un final de pel·lícula, eh? Tu que ets central, agafes la pilota, no sé els metres exactament, però potser des de 30 metres, cacau i gol. Explica'm com ha estat aquest moment.
Yo he visto que tenía espacio para seguir hacia adelante y he visto la oportunidad y le he pegado y ha entrado.
Y aquests moments després de celebració amb els companys, no, que són màgics.
Sí, esos momentos son muy bonitos y feliz, muy feliz estoy.
La veritat és que ha estat un partit d'aquells complicats, perquè el Lleida venia a la classificació amb un sol punt, cué, i ha vingut clarament avui a tancar-se aquí a Olímpia.
Sí, la verdad que ha sido un rival bastante difícil. Pero bueno, girando de un lado a otro, tal, hemos tenido oportunidades hasta que ha llegado el gol, que ha dado la victoria y la quinta victoria consecutiva.
Es que hi ha hagut moments, clar, tu veies des del darrere, no? Però que s'ha hagut d'atacar contra una defensa que era clarament de 5, ells renunciaven a atacar, sí que és cert que han donat algun ensurt fins i tot a la segona part, però per moments allò, s'havia d'atacar contra un mur.
Sí, sí, la verdad que estaban bastante encerrados atrás, hemos intentado meter gol base a centros y tal. No se ha podido, así que chute fuera al área y un gol. Y la victoria para el equipo.
I anava a dir això, i 5 victòries consecutives per l'equip, que a divisió d'honor juvenil és una autèntica barbaritat.
Sí, la verdad que llevamos una muy buena racha y ahora hay que seguir, ahora no hay que parar. y ahora vamos a casa Adam, campo bastante complicado, y a ganar, a seguir sumando.
No, no sé també si això canvia o no molt els objectius de l'equip, però és que no sé com acabarà la jornada, però provisionalment ara mateix, a aquesta hora, sou co-líders del grup 3. Clar, després de 8 jornades, no sé si això canvia molt o no la pel·lícula.
Sí, la verdad que... bueno, ni yo ni todo el equipo creo que esperábamos estar tan arriba, pero bueno, a base de esfuerzo, de entrenamiento, cada semana a muerte, pues estamos ahí arriba, porque nos lo merecemos.
I ara deies tu, a l'Adam, sí. Un partit complicat també, eh?
Sí, un partit bastante complicado, en un campo bastante complicado, pero bueno, vamos ahí y vamos a sacar los tres puntos.
L'última, José, no sé com va aquesta experiència aquí a Sabadell, tu ben s'ha dit per part de l'Espanyol, com estan aquests primers mesos, com estan anant?
La verdad que bastante bien, me siento muy cómodo, con mucha confianza, que es lo que me faltaba, y bueno, súper bien con los compañeros y tal, o sea, perfecto.
Doncs heroi d'aquesta victòria per 1-0 contra el Lleida Esportiu amb aquest gol al minut 90, José Català, felicitats i a celebrar-ho, que et deuen estar esperant aquí al vestidor.
Muchas gracias, un saludo.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Parlem ara del Sabadell Nord, deixem el futbol formatiu, anem a la primera catalana a veure si us sona aquest guió de partit. Primera meitat, errada en una passada d'un jugador arlequinat que acaba amb gol del rival, en aquest cas era el Sant Ildefons. A la segona part, el resultat s'enfila fins al 3-0 en contra, abans que els sabadellencs puguin maquillar-lo en el que seria l'1-3 al marcador final. Així és com li va anar la quarta jornada de la primera catalana al Sabadell Nord, al conjunt de Can Uriac, davant el que era fins aquest cap de setmana, aquí sí que hi ha un matís important, el cué del grup 2 d'aquesta categoria. Els de Cornellà van aprofitar l'error, en aquest cas d'Izan Pérez, amb una sessió enrere al porter que es va quedar curta, per avançar-se amb un gol que acabaria sent determinant. La cosa aniria pitjor a la represa amb un clar penal que sentenciaria el partit en favor del Sant Ildefons. El tècnic del Sabadell Nord, Pablo Becerril, lamenta totes aquestes concessions del seu equip.
Quan comets aquestes errades, després és difícil competir, primera i segon gol. Regales dos gols i a partir d'aquí, clar, és molt difícil. Si surts al camp sempre amb la sensació de que regalaràs algun gol i després les que tens molt clares i no les materialitzes, és difícil competir. La veritat és que la imatge d'avui, més enllà de les errades individuals, no és bona. I bueno, hem d'assumir i hem de treballar sobre això.
Aquesta és la tercera derrota consecutiva d'un Sabadell Nord que tot just ha sumat 3 punts dels 12 disputats, els de l'estrena contra l'Horta. El gol ahir d'Enric Vega, ja amb 0-3, no va servir per esgarrapar algun puntet, però sí perquè el Sergi Parc escollís el davanter per entrevistar-lo després de l'enfrontament, aquest 1-3 contra el Sant Ildefons.
Enric Vega, davanter del Sabadell Nord, com estem? Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, una mica tristos perquè hem perdut 1-3 aquí a casa, però bueno, quart partit de Lliga i encara queda.
La veritat és que el partit d'avui semblava que podia durar molts minuts i que no acabaria de trobar el camí del gol. Finalment sí que l'heu trobat a les teves botes, però un consol que crec que no serveix de res, no?
Sí, bueno, hem començat bastant bé la primera part a raïda del gol que ens ha perjudicat. I una mica de bogeria la primera part, no hem sabut arribar a porteria rival. La segona part ja hem anat a remolc i la fortuna que han tingut ells d'arribar i penal ja s'han matat i bueno, s'han fet el tercer i després hem fet el 3, que gol personal però no serveix per res.
La setmana passada, evidentment, a Manlleu, el partit va estar condicionat pel penal i expulsió de la primera part i avui estarem d'acord que l'errada en defensa, després de la sessió de l'Izan enrere, que li ha regalat la pilota als davanters d'ells, doncs al final també ho marca tot, no, això?
Sí, sí, sí. Venim de la setmana passada, el minut 18 penal i expulsió, i ara minut també 20, una errada en defensa que ens perjudica, però bueno, hem de seguir treballant i a pensar ja en Sant Friuenc, perquè si no...
Són ara 3 derrotes seguides. La veritat és que la cosa va començar bé guanyant aquí a l'Horta i sí que és veritat que l'equip se'l veu competitiu, a més. Jo crec que en tots els partits doncs, heu tingut les vostres opcions més enllà del marcador final, no? Però al final, clar, tampoc es tracta de competir només, no? Sinó de treure els marcadors i està costant.
Sí, 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 competir i marcar un gol més que el rival per portar els 3 punts. La setmana passada sí que no hi ha ningú res que dir a l'equip perquè amb un menys des del minut 20 vam aguantar fins al 93 i i bueno, no, no hi ha res que dir, però tenim que fer autocrítica aquest partit i pensar que han canviat coses i anar pels 3 punts a Sant Feliu.
Enric, a recuperar-se de la derrota d'avui, que tingueu molta sort la setmana que ve a Sant Feliu. Gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell! Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, bloc poliesportiu, la cinquena jornada de la Primera Nacional d'handbol masculí ha deixat clarobscurs en els dos clubs de la ciutat. La part positiva va ser la victòria del bipolar, podríem dir, o ara gràcies a Sabadell, 32-27 contra el Palau Tordera. Dic això de bipolar bàsicament perquè han sumat tots els punts als verdiblancs a casa i els han perdut tots fora, lluny del carrer Bocaccio. Aquesta victòria, això sí, va venir acompanyada d'un gran contratemps, la lesió greu del porter Carles Bonàs. És una informació que ens desenvolupa el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
L'Art Gràcia es va imposar al Palau Tordera Salicru per 5 gols de diferència i ha recuperat sensacions després de la derrota contra la Roca. Els visitants van començar molt forts i van anar per davant en el marcador gairebé tota la primera meitat. Tot i això, els verdiblancs van reaccionar i van remuntar fins a arribar al 32-27 final. La mala notícia pel sabadellencs va ser la lesió del porter Carles Bonàs, que es va fracturar la tíbia i el peroné.
Després de parar, d'aturar una pilota, anant a pel rebot, jo sortint cap a fora, un jugador de l'equip rival, de Palau Tordera, va saltar per intentar agafar el rebot i va impactar amb tot el cos sobre la meva tíbia. En aquell precís moment, jo, tant ell com jo, em sembla, vam notar un crec a la cama i bueno, vaig sortir del camp i ja... a la que vam comprovar que semblava més greu del que era, doncs em van portar a un vestidor i van trucar a l'ambulància.
Afortunadament, el diagnòstic tranquil·litza en part el porter sabadellenc, ja que la fractura ha sigut neta i segurament no hagi de passar per quiròfan. A més, diferents fisioterapeutes li han dit que no és una lesió de la qual sigui difícil recuperar-se i podria arribar pel tram final de la temporada. Els de Cesc Borrell se situen 600 en la classificació amb 6 punts i ara s'enfrontaran al Banyoles, això sí, sense Bonàs, qui confia en l'equip i ho donarà tot des de la graderia.
Realment, jo crec que des del principi ja de la pretemporada les sensacions eren força diferents a les de l'any passat, ja dintre de l'equip, de l'ambient. També és veritat que la manera en què es va acabar la temporada doncs, també va ser diferent. I jo crec que sí, que aquest any érem ambiciosos, teníem una plantilla més completa que l'any anterior per posicions. I bueno, clar, sap greu perquè no els podré ajudar, però bueno, confio plenament en els meus substituts i bueno, tocarà apretar des de la grada durant un temps.
L'Art Gràcia buscarà la primera victòria a domicili del curs a Banyoles, dissabte a les 6 de la tarda.
Fem un petit parèntesi pel que fa a la Primera Nacional masculina, tot i que lligat a l'Art Gràcia també una notícia que hem conegut avui, la renovació de l'Aleix Gómez per part del Futbol Club Barcelona d'handbol fins al juny del 2026. L'extrem renova, per tant, unes quantes temporades. Recordem que va aterrar a Can Barça l'any 2009-2010, amb 12 anys precisament procedent de l'OAR Gràcia Sabadell i avui mateix ha signat la seva renovació del que ara mateix és un dels jugadors de referència de l'handbol estatal. Aleix Gómez, el jugador sabadellenc, feia aquestes declaracions avui als mitjans oficials del Futbol Club Barcelona.
Estic molt content, jo crec que és el millor club del món i bueno, espero estar molts anys més aquí. Bueno, com jo sóc de Catalunya tota la vida, jo crec que això és casa meva i crec que les coses es fan molt bé. I jo, bueno, jo també sóc culer tota la vida i espero defensar la samarreta molts anys més. Bueno, la meva posició és ser extrem, jo crec que en defensa s'han de robar pilotes i ajudar els altres defensors i en atac pot ser el més eficaç possible. En el meu cas m'han donat els 100 metres, són els penaltis, i bueno, espero estar igual d'eficaç que he estat fins ara. Espero que amb això del Covid ha estat un any difícil i espero que tornis al Palau com ha estat sempre.
L'enhorabona, per tant, des d'aquí a l'Aleix Gómez, una jove promesa més que consolidada ara ja al Futbol Club Barcelona i també a la selecció espanyola. Recuperem el fil de la primera nacional, ara sí, deixem l'OAR Gràcia, anem al Creu Alta Sabadell en vol perquè la part negativa de la jornada ens la va donar una altra vegada el conjunt creualtenc, en caure per un clar 28-43 contra el filial del Granollers. Els arlequinats van perdre davant d'aquest Granollers B per golejada i segueixen a la cua de la classificació, de moment sense puntuar encara. Els granollerins van arrencar molt bé i no van afluixar en la primera meitat del descans. Els de Ramon Salmurri, lluny de reaccionar, es van veure totalment superats en una segona part directament per oblidar. Eloi Vila, capità del Creu Alta Sabadell, creu que els va fallar la concentració i reconeix que van rebre parcials massa amplis.
Són fases de desconnexió, on perdem la concentració i ens fan parcials molt grans. Estaven bastant ajustats, després ells van marxar fins a 5-6 gols, arribem a empatar el partit de 14 i després, des de l'empat a 14 fins a la mitja part, ens fan un parcial de 2-9. Clar, te'n vas a la mitja part, després d'haver remat per aconseguir empatar, te'n vas amb menys 7 al marcador i et tornes a trobar en les mateixes situacions que els altres partits. I després la segona part va ser mica en mica més gradual fins a arribar a la diferència final.
El Sabadell ja acumula 5 derrotes en 5 jornades en un inici de temporada realment nefast. Vila creu que el tècnic Ramon Salmurri està fent molt bona feina, però que la falta de qualitat i experiència els està pesant molt.
A nivell de qualitat i experiència els jugadors hem baixat, perquè hi ha molts jugadors molt, molt joves i que no havien militat mai a la Primera Nacional. Estem notant una mica aquesta falta d'experiència. Però sí que és veritat que a principi de temporada no pensava que seria tan dur a nivell de resultats, però que, com et va dir el Jordi, s'està treballant bé. En els entrenaments estem treballant molt bé, el Ramon està fent molt bona feina.
El Creu Alta Sabadell en vol intentarà sumar els seus primers punts aquesta temporada a la Primera Nacional diumenge a 2:15 a la pista del Palau Tordera. Rematem la informació al programa d'avui, la informació esportiva amb waterpolo i amb triatló, d'entrada per la tercera victòria en 3 partits per les del Pool Natació Sabadell de waterpolo femení. L'equip de David Palmà es va imposar dissabte 14-8 contra un recent ascendit com l'Atlètic Barceloneta, en un partit en el qual el tècnic va tornar a fer rotacions, donant-li, per exemple, descans a la defensora de Boia, Mati Ortiz. Al descans, el panorama ja estava del tot resolt, amb el 8-2 a Can Llong, a l'Electrònic. La màxima anotadora amb 6 gols va ser una altra vegada Judit Forca. L'esquerrana sabadellenca és segona en el rànquing de golejadores de la Lliga amb 10 dianes, i això que ja no va jugar al partit de Saragossa. Només n'ha jugat 2 dels 3 que de moment porta el club. L'equip sabadellenc és colíder, empatat a 9 punts amb el Mataró. El conjunt masculí no va jugar, ja que havia avançat la seva visita a Tenerife entre setmana. Demà passat, els waterpolistes de Quim Colet s'enfrontaran al Sabona a Can Llong. A partir de les 8 serà l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, de la segona màxima competició continental. I per últim, Clàudia Pérez Pay ha estat 14a al Pro Tour de Madrid, la prova amb la qual tancava temporada. La triatleta sabadellenca va ser 6a a la seva semifinal dissabte al matí, i a la tarda, en la suma de temps dels dos triatlons sprints que van fer, va ser l'última de les 14 participants que van acabar la prova, una desena més no ho van fer. Això sí, a menys de 3 minutets de la guanyadora, la representant del Lugo, Cecília Santamaría. Amb aquest apunt de triatló i amb el final de temporada de la Clàudia Pérez Pay, arribem al final del programa amb el Roger Benet a les vies de so. Com sempre, el podeu trobar al podcast de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm, a les nostres xarxes socials i just després del butlletí de les 4 de la tarda a la graella normal de la 94.6 a Ràdio Sabadell. Demà més, avui, ja sabeu, a 8:15 amb el Pau Vituri, tribuna preferent, al Twitch de Ràdio Sabadell. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.